Les dues en punt, l'hora de l'Hotel Suís aquí a Ràdio Sabadell.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Més clau mantenir la concentració en tot moment que qualsevol aspecte tàctic. És un dels titulars que ha deixat Antoni Hidalgo en roda de premsa avui, fa una estona, en la prèvia del partit contra un dels seus exequips, el Tenerife. El de Canovelles està plenament convençut, així ho ha dit, de les opcions de victòria del seu equip per la fortalesa mental que està demostrant. I també s'ha mostrat a favor del comunicat emès pel club ahir en relació a la tornada de públic als estadis. També considera que hauria de ser igual per tots els clubs, però en la parcel·la esportiva han d'estar al marge d'aquestes qüestions i centrats en aquesta finalíssima contra el Tenerife. És divendres 14 de maig, dia de prèvia del transcendental Sabadell-Tenerife, aquí a Ràdio Sabadell.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Roger Benet al capdavant de la tècnica del programa, arrenquem.
Comenta la recepció.
Les prèvies dels següents partits, Sabadell-Tenerife, també Damm Sabadell-Juvenil, Llefià-Sabadell-Nord, la final de la Lliga Femenina de Waterpolo d'aquest cap de setmana, Mataró-Astralpul, o el trasllat del Rally de la Llana a Ripoll.
I fora de l'hotel?
El Real Madrid segueix pressionant l'Atlético després de guanyar 1-4 a Granada. A dues jornades pel final, els matalassers mantenen els dos punts de marge. I a Alemanya, el Borussia Dortmund s'ha proclamat campió de la Copa Pokal després d'imposar-se 1-4 a la final amb doblets de Haaland i Sancho. L'únic gol de Leipzig el va fer Dani Olmo, el fill de qui teníem ahir aquí en el programa, Miquel Olmo. Miquel Landà s'ha operat avui a Vitòria de la fractura de clavícula i de diverses costelles que va patir el Giro d'Itàlia. La cursa italiana, per cert, té nou líder, Attila Walter, el primer hongarès en tota la història que aconsegueix la Maglia Rosa. Avui setena etapa entre Notaresco i Termoli, de 181 quilòmetres. Encara en ciclisme, el campió del món, Julian Alaphilippe, ha anunciat que no participarà als Jocs Olímpics de Tòquio. El Mundial de Motociclisme tindrà dues cites a Àustria. L'organització de MotoGP ha confirmat que els grans premis de l'Argentina i de les Amèriques segueixen ajornats i que Finlàndia haurà d'esperar a l'any vinent. I Rafa Nadal està jugant a hores d'ara contra l'alemany Alexander Zverev als quarts de final de Roma. El primer set ha estat pel manacorí 3-6, el segon ara mateix 3-5, també favorable a Nadal. 15-0 per Zverev, que està servint, intentant allargar les seves opcions. En cas de fer el sisè punt, Nadal es classificaria per la següent eliminatòria. Just després d'aquest partit, Djokovic s'enfronta al grec Tsitsipas. L'americà Reilly Opelka ja és a semifinals, després de guanyar en dues mànigues l'argentí Federico Delbonis.
I a les xarxes socials,
les mostres de condol per part de tota la família arlequinada per la mort del soci número 1 del centre d'esports, Joan Muñoz Sant Jaume, soci des dels anys 40, de manera ininterrompuda, al conjunt arlequinat. Per cert, bonic detall del Tenerife, rival aquesta setmana dels sabadellencs, dedicant-hi també un tuit.
De quin partit no estarem pendents?
De la lluita pel títol de la Lliga de Romania, a 4:45 es juga l'acadèmica Clinceni contra el Botosani.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'incombustible Òscar Rubio, que, atenció, bufa 37 espelmes avui, i també és l'aniversari de l'exentrenador del Sabadell, José Solivelles, o de la nedadora del club, Cata Corró.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Quatre minuts i mig clavats per sobre de les dues. Divendres, dia de prèvia aquí a l'Hotel Suís, el 14 de maig del 2021. Això s'acaba. Pau Vituri, què tal, com estàs?
Què tal, Adri? Bona tarda.
Nervis o no nervis, ja?
Ho vaig dir la setmana passada i em tornarà a passar aquesta setmana. Diumenge, a 2:45, quan comencem, quan soni la sintonia del Sabadell en joc, em posaré molt nerviós. I més, sabent que tu no estaràs al meu costat aquest diumenge.
No sé com prendre'm això. Si és un elogi o no. Si
que ningú s'espanti, que ningú s'espanti.
Si compartim millor els nervis quan estem al mateix estudi o pitjor,
bé,
no sé.
Si més no, podem saltar i destrossar coses i...
Això, Això ho pots fer en solitari, però ho podràs continuar
mateix,
fent. Evidentment és perquè amb les restriccions de premsa del coronavirus, com que ara s'han ampliat una mica les quotes, doncs podrem ser de manera doble, podríem dir, els de Ràdio Sabadell a l'estadi de la Nova Creu Alta. Jo, sincerament, avui pensant que aquesta nit a les 9 ja tenim un espanyol Cartagena i que també avui ja ha parlat el míster, ja només queda un entrenament pel final de setmana, etc. El pessigolleig a l'estómac un ja el té.
Sí. Clar, és que a més, diria, després si vol repassem una mica com està la jornada, però molts dels rivals directes del centre d'Esport Sabadell juguen abans.
Sí,
que
sí.
L'equip d'Antonio Hidalgo, per tant. Segurament sortirem diumenge a l'estadi de la Nova Creu Alta sabent si el Sabadell pot sortir del descens en cas de victòria i no
és el més probable, per això.
I no d'estar pendent d'altres resultats, però bé, ja veurem com... És que és una jornada més on hi afegim, i si et sembla comencem per aquí, per matar-ho del tot ja...
Tens ganes, eh? Ahir et vaig escoltar que anaves calent amb el tema.
No, i el Sergi també.
Et van donar el programa ahir, en directe, i després, les coses com són, el tema ha tingut transcendència, perquè al final la decisió de... Evidentment estem parlant del tema del públic, i de la diferència entre autonomies per poder o no entrar als estadis de futbol professional, que és un tema que sabíem que portaria cua.
Sí, i serà també un dels punts a tenir en consideració, no?, de la jornada d'aquest cap de setmana, d'aquesta jornada número 39, perquè demà, sense anar més lluny, tindrem ja públic, veurem públic, el Castellón Ponferradina i el Lugo Mirandés. Arma de doble fil, sí o no?
M'ho preguntes a mi?
Sí, home.
Jo, per mi...
No hi ha ningú més?
Per mi, sí. Per mi sí, perquè hi ha aficions especialment exigents. Penso, per exemple, en el Castellón.
T'imagines?
I sociològicament fins i tot m'interessa molt saber si les ganes de tornar a l'estadi a animar poden sobre l'exigència de l'afició o al revés en un escenari que et plantejo jo ara. Posem pel cas Castellón Ponferradina, minut 10, marca la Ponfe.
Marca Yuri.
Què pot passar? 0-1. Les ganes de després...
O Paris-Adot, millor, va.
Millor, vinga, va, te'l compro. Àlex Arlequinat, 0-1. Castalia dona suport al seu equip, perquè de normal...
Vull pensar...
Jo crec que pesarà més això, el temps que porten sense donar suport, però històricament Castalia amb un 0-1 és sinònim de xiulets.
Vull pensar que no seran tant, i amb perdó de l'expressió, cafres, de, en el primer partit que poden entrar al seu estadi, xiular als seus jugadors.
Encara que no sigui xiular...
Bé,
aquell run, sí.
No, i més, aviam, el Castellón tot s'ha de dir que crec que li passa en certa manera com al Sabadell, però d'una forma encara més exagerada, que és, per primera vegada en molts anys, es troba pressupostàriament, anem a dir-ho així, a la part mitjana-baixa de la classificació. Perquè al final, no ens enganyem, a tercera divisió cada any era candidat a pujar, i a segona B, tret de l'any en què va fer el burro com el centre d'esport Sabadell, però aquell any també per múscul econòmic era dels primers. Per tant, han de saber quina és la seva realitat a segona divisió. Però bé, ens estem anant segurament de mare.
I ja voldríem tenir aquest problema aquí, de saber si l'afició arlequinada respondria amb ànims o amb run-run. Sí, ja ens agradaria tenir aquest dubte.
Aquí ho tinc bastant més clar, però bé, Castellón Ponferradina, Lugo Mirandés, Mallorca, Alcorcón. Recordem, els tres partits d'aquest cap de setmana en públic a les graderies. Antonio Hidalgo, la primera resposta avui a la roda de premsa, després d'aquest entrenament a Sant Oleguer, fent referència al comunicat del Centre d'Esport Sabadell que explicàvem ahir aquí en directe a Ràdio Sabadell.
Ens hem de treure el barret amb el club amb aquest comunicat, perquè diu tota la veritat, i jo crec que el sentiment que tenim tots és el que expressa en aquest comunicat al club. Jo crec que el sentit comú no s'ha posat en aquesta decisió. Crec que, primer de tot, a mi m'agradaria dir que estic content que el públic torni als estadis, als estadis que puguin entrar. Però està clar que el sentit comú aquí no ha primat, no? I és una situació que veiem que no es tracten a tots igual.
Primera part de la resposta d'Antonio Hidalgo en consonància amb el comunicat del Centre d'Esport Sabadell. Ahir també teníem aquí en directe el director general Bruno Valla, que anava en aquesta línia. Segona part de la resposta. Un cop conegut aquest comunicat, un cop sabem que ja no podem fer-hi res pel que fa a la Nova Creu Alta, a jugar.
Hi ha moments en la vida que un ha de saber les guerres que pot guanyar i les que no. Aquesta guerra no, ja no crec que la puguem guanyar, però sí que tenim ara enfocar tot, totes les nostres forces per animar, per ajudar els nostres jugadors, de veure com podem aquesta energia que tenim transformar-la en positiu, en estar al costat nostre, que estar al costat del nostre jugador, que aquests jugadors es sentin el més poderosos possibles el diumenge a les 2.
De fet, hi ha prevista una gran rebuda, crec que és la gran rebuda 2 que deien, no?, a través de les xarxes socials, per quan arribin els jugadors cap al migdia, cap a les 12, quarts d'una, a la nova Creu Alta, que no tinc l'alè, l'empenta de l'afició arlequinada. Hi ha una imatge, i més que una imatge, un soroll que va ser significatiu i curiós l'altre dia al partit de l'Atlético de Madrid a casa contra la Real Sociedad. Evidentment, a Madrid tampoc podia entrar el públic, al Wanda Metropolitano, però els aficionats que es van aplegar per rebre l'expedició encapçalada pel Cholo Simeone a l'estadi van quedar-s'hi, evidentment, fora, però anaven cantant tota l'estona. Per tant, clar, hi havia moments que fins i tot els propis jugadors des de la gespa deien és que ja no sabíem si és que estaven tirant per megafonia soroll, però no, realment eren els aficionats que estaven als voltants del Wanda Metropolitano cridant.
Tindràs aquesta imatge fresca també. Aipurua també passa.
Sí, però...
No en el mateix...
Amb un matís, sí, que Aipurua sí. És tot molt recollidet, molt petit, i que 10 persones que fins i tot poden veure...
És que es veia,
quina porta,
és que es veia el partit.
Es veia una part del futbol, doncs llavors sí, ja ni t'explico si a sobre anem als balcons privilegiats, però vaja. El que anàvem... Sabem ja aquesta
partit.
Part.
Anem al partit ja, perquè...
Tanquem la carpeta del públic, ja sí. Se n'ha parlat prou. Sobre l'enfrontament, avui hem vist un Antonio Hidalgo especialment convençut de les opcions de la seva plantilla. Ha dit, crec que ha utilitzat la paraula fortalesa mental, per com veu els jugadors.
Mira, d'entrada, ja et dic jo que no escoltarem a Antonio Hidalgo parlar de l'Alcorcón, de Ponferradina, d'entrar en una setmana decisiva de 3 partits en 8 dies... La vida d'Antoni Hidalgo, anem a dir-ho així, no passa del diumenge contra el Tenerife. El dilluns serà una altra pel·lícula, però com diem, tenen aquest marge escàs d'error, i Antoni Hidalgo és conscient d'aquesta qüestió. Se l'ha vist convençut, molt convençut, diria jo, de sumar els 3 punts. De fet, cito paraules textuals que ha dit, convençudíssim per aquesta fortalesa dels jugadors, i a partir d'aquí, pel tècnic de Canovelles, el més important aquest diumenge, més enllà de segones jugades, més enllà d'ABPs, d'accions de pilota aturada, més enllà de qüestions tàctiques, que segurament, 100%, el Sabadell les ha treballat durant la setmana, però el més important, ha dit Antoni Hidalgo, és la concentració.
Sempre has d'estar atent a diferents parts del joc, no? Però jo crec que el més important ara és la concentració. Concentració en tots els moments del partit, ja sigui a pilota aturada, quan jugues per fora, quan no tens la pilota, aquestes possibles situacions de 2 contra 1 per fora. Has d'estar molt concentrat, has d'estar vivint sempre el partit, perquè això va de petits detalls, no? Ja ho vam veure l'altre dia, i al final és important que aquests detalls sempre els tinguis a favor teu.
Doncs, mantenir la concentració, una de les claus que deia Antonio Hidalgo, suposo que després dels errors no forçats de l'altre dia, és decisiu estar alerta en tot moment, no cometre errades no forçades per aconseguir la victòria contra el Tenerife i per intentar treure el cap de la zona baixa. Si et sembla, et plantejo un joc. Tiro jo tota la llista de partits, perquè avui és molt llarga.
M'has espantat, eh?
No, i a partir d'aquí ja comentem la jugada. Avui dèiem que començava tot plegat amb un Espanyol-Cartagena. L'Espanyol ja ha ascendit. Però es juga al ser primer.
A les 9, eh?
A les 9 de la nit, correcte, a l'RCD Stadium. I apunta, perquè la veritat és que és molt llarg, el tema, perquè no hi ha ni un sol duel directe. Entre setmana, gairebé la majoria de partits seran duels directes dels equips que estan a la part baixa de la classificació, començant per l'Alcorcón Sabadell, que segur que teniu controlat de dimecres vinent. Però aquesta setmana, ni un. A les 4, demà, el segon partit de la jornada, serà un Castellón-Ponferradina.
En públic.
En públic. També en públic, a l'Anxo Carro, 6:45 demà, Lugo-Mirandés. I de cara a les 9, 2 partits també amb rivals directes del Sabadell, però aquests jugant fora de casa. Almeria-Albacete.
Déu-n'hi-do.
I Las Palmas-Zaragoza. Això dissabte. L'endemà diumenge, com sabeu, a les 2 al Sabadell-Tenerife. A les 4 ens dona un petit respir per poder pair com toca el partit del Sabadell, perquè hi ha un Fuenlabrada-Rayo que no ens afecta en res. 8:45 de la nit.
Una X en aquest partit, al Fuenlabrada-Rayo.
A mi m'és igual aquest, però ho tinc amb la resta. 8:45 de la nit, Mallorca al Corcón.
En públic?
En públic també, sí senyor. I de fet crec que han canviat l'horari precisament per això. Pel
sí,
tema...
a dos quarts
de deu
originàriament.
Han avançat 45 minuts al partit per el tema de tocs de queda, etc. I dos quarts de deu de la nit, Leganés-Logroñés. O sigui, tots a mort amb l'equip de Butarque.
I tant.
Dilluns pots estar ben tranquil, perquè, Vituri, tens un Oviedo-Màlaga.
Tinc tribuna preferent, per cert, dilluns, que torna després d'unes quantes setmanes.
El pots fer amb tota la calma del món, treus les crispetes i vas veient de fons l'Oviedo-Màlaga a les 7, i si vols quedar-t'hi una estona més, Girona-Sporting, partidàs, però que no afecta la guerra del Sabadell, a les 9 de la nit a Montilivi. Veus Antoni Hidalgo preocupat per tota aquesta jornada,
mira,
per entendre la resta o no?
Dimarts, Cartagena-Almeria, Albacete-Lugo, dimecres, Logroñés-Fuenlabrada...
Deixa'm que estigui tranquil dilluns, que no hi ha res, home.
Alcorcón-Sabadell... És que al final serà cada dia, cada dia pràcticament un partit amb implicació de rivals directes del Centre d'Esport Sabadell. Se li ha preguntat a Antoni Hidalgo, l'última pregunta l'ha fet el company Pere Figueres avui a la roda de premsa, per aquesta qüestió que ens trobarem també d'aquí al final, que és... Poso pel cas, per exemple, l'Espanyol Cartagena d'avui o les Palmes Real Zaragoza, és a dir, rivals directes del conjunt arlequinat que juguin contra equips que no juguin ja pràcticament res. L'Espanyol sí, s'està jugant, per exemple, el campionat de segona divisió. Les Palmes no juga res, absolutament res.
Sí, però vas agarrar un punt de Santo Domingo. Eh?
Aquí està un dels arguments d'Antonio Hidalgo, de la resposta.
El que veig... I el que escolto sobre el que em pregunta sobre l'Espanyol és que volen ser campions. Hi ha hagut equips que en situacions que, com l'altre dia pensava o podien pensar que les Palmes no podria relaxar-se i va sortir al Corcón i van treure un punt. O sigui que jo crec que a aquestes alçades tothom algú es juga i també la professionalitat, no? Al final de vegades jugaràs tu amb equips que no es juguin tant i d'altres, doncs, com passa en aquest partit que em comentes, doncs, li passa a un altre equip i és algo que jo no puc controlar.
És a dir, que primer, no es pot controlar el tema del que succeeix a la resta d'estadis i segon, que al final tampoc es poden fer càbales aquelles tan fàcils de dir,
no,
com
no.
Que el rival no juga res, segur que aquest té millor calendari que aquell altre, vés a saber després.
Em sembla un bon avís per navegants també per quan vingui la Pontferradina d'aquí a uns quants dies a la nova Creu Alta.
No tants dies, la setmana que ve.
10, en total, perquè és dilluns al partit.
Ah, sí, clar, això sí.
Serien 10 dies. Però sí, és un... a mi em sembla un bon avís per navegants, el punt que va treure l'altre dia les Palmes a Santo Domingo. Que ningú es relaxi i veurem si la Ponfe o no arriba aquí a l'estadi amb opcions encara matemàtiques d'assolir les posicions de playoff, però bé.
Estem com per relaxar-nos. No ho hem comentat, però el partit, que és a les dues, això sí que ho havíem dit, té dues figures que tornen després d'haver-se perdut l'últim compromís a Oviedo per sanció.
Adri Cuevas i Josu Ozcoidi. No hem aportat més llum, en aquest cas, al voltant dels problemes físics d'Àngel Martínez i d'Antonio Romero, però m'atreviria a dir que la participació de tots dos d'aquí a final de temporada serà molt escassa. I, com sempre, la cantarella dels apercebuts, que tu tindràs
fins
més...
Fins a set.
Això t'anava a dir. Tindràs més fresca la llista, però en són set. Si me'ls saps dir així, sense...
Uf, això és una embarcada
sense
tota regla.
Sense guió o premi.
Edgar... Néstor, Víctor García, Eber Pena, Stoichkov, Grego Sierra i Guruceta, que va ser el que s'hi va sumar.
Molt bé.
Embarcada maca, eh?
Bon premi.
Alguna cosa més? O vols fer una altra pregunta trivia o podem passar al Tenerife?
No, avui no tenim saber i ganar.
Vinga, doncs passem al Sergi. Gràcies, Pau. Fins ara.
Adéu.
El Sergi Parlem tingut pendent de l'altra roda de premsa, que ha anat una mica més tard que la d'Antoni Hidalgo a dos quarts de dues hora d'aquí, és a dir, dos quarts d'una de Santa Cruz de Tenerife. Sergi, què tal, com estàs?
25 minutets de roda de premsa, Adri, bona tarda.
Ho té clavat, des del principi, déu-n'hi-do, llarga i extensa la compareixença del català Luis Miguel Ramis. Recordem, un Tenerife que té 47 punts, per tant, en una zona així un pèl... no sé com dir-ho, o sigui, no et pots relaxar, perquè no és matemàtic, podríem dir que és gairebé virtual la permanència, però encara no l'han segellada i, per tant, a Santa Cruz, a les Illes Canàries, el que volen és rematar la feina.
T'ho dic d'una altra manera, en una situació que ja voldríem tenir a nosaltres.
Evidentment.
Amb 47 punts, com dius, Adri, al final no estàs allò del tot salvat, però sí que necessites... aquesta famosa xifra dels 50, és que ho tens a les mans, ho tens a tocar, però el cas és que el Tenerife no té aquesta xifra màgica dels 50 punts, I clar, la preocupació que hi ha a l'Illa és en el sentit que, tot i tenir-ho a prop, no ho han rubricat i és que fa setmanes que estan en aquesta tessitura. Recordem que el Tenerife al final acumula 5 jornades consecutives sense guanyar, 3 punts dels últims 15. I per tant, això, una cosa que ja havien feta, resulta que encara veuen que es podien ficar en molts problemes si acaben perdent aquest partit a la Nova Creu Alta contra un equip, evidentment al Centre d'Esports, que està immers en aquesta zona de descens. Escoltem a Rami, si et sembla, Adri, sí, en aquesta roda de premsa, reconeixent, òbviament, que el Sabadell és qui té més necessitat, però que al final la majoria d'equips de la categoria la tenen i ells no són menys.
Quedan 4 i, obviamente, pues, ahora mismo para muchos equipos sumar 3 puntos es un bálsamo. Te puede posicionar o sacar de una situación apretada o te puede acercar a otra situación. Bueno, puntos importantísimos para todos, para nosotros también y por supuesto para ellos que están en una situación más incómoda, pues por supuesto no es menos.
Nos parlava Luis Miguel Ramis ara fa uns minuts a Tenerife en roda de premsa. S'han complicat la vida una mica amb la ratxa que porten, ho comentava ahir el Pau Vituri amb els companys de la premsa canària. 3 punts de 15, ho dit d'una altra manera, cap victòria en les últimes 5 jornades. Sergi, què ha passat?
Doncs això és el que tractem d'explicar-se allà a Santa Cruz de Tenerife. És veritat, Adri, que al final el conjunt xitxarrero ha tingut algun rival complicat. Els dos últims, per exemple, han sigut a Montilivi, a Girona, i l'altre dia contra l'Almeria. Rivals, evidentment, dels grossos. S'han trobat també amb circumstàncies adverses, el fet de trobar-se amb un jugador menys, sense anar més lluny. El mateix partit contra l'Almeria el van jugar bona part del partit.
No vindrà Alberto per aquesta expulsió de l'altre dia.
Després anàvem a comentar el capítol de baixes, però sí, com dius, Alberto Jiménez va ser l'expulsat i, per tant, el Tenerife va jugar amb 10 contra un equipàs. L'altre tema és si hi ha hagut relaxació en l'equip, en el sentit que s'han trobat en aquesta zona mitjana de la classificació, no? Des de fa unes quantes setmanetes, veient el descens allò lluny, la zona de playoff que tampoc acabaven d'arribar, i Ramis ho té clar, no hi ha hagut relaxació malgrat la mala ratxa de les últimes setmanes.
Hasta ahora yo no he visto falta de eso en los partidos que hemos jugado. Yo he visto un equipo con las ideas muy claras y dándole mucha importancia al partido, ¿no? Si no, los dos últimos partidos de casa, los últimos 5 hemos jugado 3 fuera, 2 entre semana, con pocos días de recuperación, hemos sumado. En casa creo que esos pequeños detalles no han caído de nuestro lado y hemos tenido que remar muy a contracorriente. Y aún con eso hemos merecido sumar puntos. El día del Castellón, sin ir más lejos, los 3. El día de la Almería, cuanto menos 1.
Contra l'Almeria, diu Ramis, un punt, destacant que els petits detalls no els han afavorit en els partits de casa, però és que en els partits de fora, Adri, al final no és una cosa de les últimes setmanes, sinó de tota la temporada. El Tenerife ofereix una versió molt diferent a la de l'Heliodoro, sense cap mena de dubte. És un dels pitjors visitants de la categoria i sempre s'ha dit allò, Adri, no?, dels equips canaris que, pel tema de viatjar, no?, des de les illes fins a la península, si es veuen més perjudicats, no?, quan han de jugar a domicili. Ramis també ha dit, ha defugit d'aquesta excusa i diu, menys aquest any, que a sobre han pogut viatjar amb charter la majoria de setmanes, des de fa poquet, ja sabem que no, però home, podem viatjar amb charter, tot ha sigut més còmode, i aquí, per exemple, que al final, tot i estar a la península, potser es desplaçant amb autocar, i és pitjor que poder agafar un avió unes poques horetes.
Un dels pitjors visitants de la Lliga, la qual cosa em provoca encara més neguit de cara al partit de demà passat a la Nova Creu Alta, no sé, diguem, poruc, però al final les coses com són, els números fora de casa és el que ha condemnat el Tenerife a la situació on es troba ara mateix.
Sí, sense cap mena de dubte, i Adri, no sé si serà una final pel Sabadell, si ja jo crec que sí que es pot dir,
evident,
sense cap mena de dubte, no? Però a Tenerife, el que estem comentant, no?, que ho tenen allà, i de veure aquest final tranquil de Lliga, ara ho veuen amb por, sobretot si acaben caient aquí a la Nova Creu Alta. I Valentín Bada, un jugador que, per cert, fins i tot va ser ofert, si no em corregeixes, Adri, en el mercat d'hivern al Sabadell, que al final ha tingut prou protagonisme amb Ramis.
Si més no es va especular amb això.
Doncs ell ha dit que per ell sí que és una final, aquest partit. Perquè, clar, per això, si el Tenerife acaba perdent, doncs es complicarà molt la vida. Què ha dit Ramis? És una final per ell, decisiu, important, vital, això és el que ha dit el tècnic del Tenerife.
Cada uno le puede poner el adjetivo que quiera al partido. Es una final, es importante, son 3 puntos los más inmediatos en juego que si los sumamos pues nos hacen crecer la clasificación. Bueno, llamadlo como queráis. Desde luego, nosotros, para nosotros es un partido muy importante porque es el siguiente y porque quedan, bueno, con los partidos que quedan, pues cada uno se convierte en más trascendente mientras no llegues a matemàticament aconseguir l'objectiu de la permanència, no?
Doncs així ho enfoca Ramis, que ja ha dit que sortiran a guanyar, que ells sempre surten a pels 3 punts. Ara bé, també ha dit que segons com es doni el partit, doncs un empat tampoc els aniria tot malament. I jo, si fos del Tenerife, Adri, home, un empat tampoc ho veuria amb els ulls. Això sí, insisteixo, Ramis, el tarragoní ja ha dit que sortiran a pels 3 punts sí o sí.
Doncs les paraules d'un dels tècnics catalans de la Lliga, de qui serà l'entrenador visitant aquest diumenge a les 2 a la nova Creu Alta. Remata-m'ho amb el tema de les baixes, perquè ja ho dèiem ahir, que la llista és prou llarga.
Sí, gens malament la seva llista, la que comentàvem abans per sanció, la d'Alberto Jiménez, expulsat contra l'Almeria. Una expulsió, Adri, absurda, segur que la recordaràs, per una entrada que...
La recordo.
Sí, que déu-n'hi-do, i que doni gràcies que li ha caigut només un partit i no més, perquè déu-n'hi-do, amb l'entrada ha rebut moltes crítiques a Alberto Jiménez per aquesta expulsió. I
no, fet... no està sent la seva temporada, no, podríem dir això.
No està sent la seva temporada, i fixa't que fins al punt ha rebut tantes crítiques que s'ha esborrat de les xarxes socials Alberto Jiménez, així que déu-n'hi-do també els pals que li han caigut, per sobretot el detonant ja definitiu ha sigut aquesta expulsió la setmana passada. Per això es parla del partit contra el Sabadell, igual que jugadors que estan lesionat des de fa més temps, com Borja Lasso, Bruno Wilson, Carlos Ruiz, aquests dos últims, això, centrats en la parcel·la defensiva, i per això era important que arribés, pel Tenerife, evidentment, pels seus interessos, Àlex Muñoz, que sí que arribarà. Veurem si està per jugar d'inici o no. L'autor del gol contra el Sabadell de la primera volta, un autèntic cacau.
L'esquerrà.
Correcte. I això, veurem. Està recuperat, s'ha entrenat amb normalitat aquesta setmana, i aquest és el dubte, simplement, si jugarà de titular o no Àlex Muñoz.
La teva calculadora treu fum, no?
Sí,
últimament.
Sí que treu fum.
Avui ha estat pendent de xifres, de números, el Sergi Parc, amb la veu de la Núria García. Repassem les estadístiques prèvies a aquest Sabadell-Tenerife de diumenge a les 2 amb l'arbitratge de José Antonio López Toca. Sergi Parc, gràcies.
Fins ara, Adri.
Estadístiques.
El llibre de registre. A la primera volta, el Sabadell es va enfrontar de forma consecutiva a Oviedo, Tenerife i Alcorcón, com aquesta setmana, però en ordre diferent, amb un balanç de 4 punts.
Les xifres del partit.
Diumenge es veuen les cares el segon pitjor local contra el quart pitjor visitant. Ara ve el Sabadell, a més de venir de guanyar dos partits seguits al Temple, ja és l'equip de la categoria i de llarg, que fa més temps que no perden el seu feu. El Tenerife, en canvi, no només empitjora clarament quan surt de l'illa, sinó que també és el forat que menys gols marca. Només 9.
El rival.
Més dades sobre el TT. L'entrada a la banqueta de Ramis li va donar un altre aire a l'equip. Els números han minvat recentment per l'actual dinàmica de 5 jornades sense vèncer, però des que el tarragoní es va fer càrrec de l'equip, el Tenerife ha sumat 34 punts. Seria 9è en aquesta classificació parcial i estaria amenaçant la zona play-off.
La curiositat.
Si el Sabadell jugués en una lliga a Canària, potser tindria uns números impecables. Enguany, 3 partits contra Canaris, 1 contra el Tenerife, 2 contra les Palmes i 3 victòries. Les Illes Canàries són la comunitat autònoma més propícia per als arlequinats. Madrid, amb 8 punts, és segona, però té el doble de representants. Múrcia i Galícia, que només tenen un equip, han donat 4 punts, respectivament, al centre d'esports. Les pitjors, Andalusia i Astúries, amb un punt en 4 partits cadascuna.
Els enfrontaments previs.
Sabadell ha estat històricament una plaça maleïda per als tinerfenys. Mai hi havien guanyat en les 11 visites donades, fins que la mala ratxa es va trencar l'última vegada que van jugar la nova Creu Alta, el 2015, quan es van imposar per 1-3.
Una mica d'història.
Aquell partit de la temporada 2014-2015 corresponia a la jornada 39 de segona divisió, igual que el de diumenge. El Sabadell era antepenúltim, com ara, i el Tenerife estava per sobre del descens amb la salvació encara per rubricar, com ara, tot i que aleshores notava de més a prop l'alè del perill. Aquella final no va sortir gens bé. Demà passat, oportunitat per redimir-se.
Amb el xiulet a la mà.
El càntabre José Antonio López Toca, de 38 anys, serà l'encarregat d'impartir justícia. És el mateix que el de la derrota arlequinada a Castàlia d'aquesta mateixa temporada, i compta, perquè també és el mateix que el famós dia del...
Nosotros merecemos respeto. Nosotros merecemos respeto. Y hay que respetar a esta gente que trabaja mucho,
que va pronunciar l'extècnic de l'Almeria, José Gómez, per un polèmic penal assenyalat en contra en el duel contra el Leganés. Amb el Tenerife ha coincidit dos cops en guany, amb un balanç d'un triomf i una derrota. Mitjana de 5 grogues i mitja per partit i 0,30 vermelles. A la sala Bor, Barona Zeitón.
¿Qué están haciendo al fútbol?
El llibre de registre de l'hotel. Hotel Suís. A Ràdio Sabadell.
Un minut des que hem creuat l'equador del programa d'avui de 2:45 de la tarda. Respeto, deia José Gómez en aquella roda de premsa, segurament la més recordada de tota la categoria, de tot el que portem de moment de Lliga Smart Bank, doncs va ser amb López Toca com a àrbitre protagonista d'aquesta manca de respeto que deia l'aleshores tècnic de la Unió Deportiva Almeria. Va, canviem de tema, deixem aquest Sabadell-Tenerife de diumenge a les dues, anem a parlar del Sabadell juvenil que torna a la competició, ho fa demà en l'últim desplaçament de la temporada per l'equip de Miqui Lladó, visitant a les 8 del vespre al Municipal d'Horta per enfrontar-se a l'Adam. L'equip cerveser és 6 punts per sota a la taula, però amb una proposta de joc arriscada, atractiva, valenta, i per això el tècnic del juvenil Arlequinat espera un bon espectacle.
L'Adam és un equip que proposa alguna cosa semblant a nosaltres, és un equip que intenta sortir al darrere, que no és que no rifi la pilota, no? però l'opció de directament buscar l'última línia doncs no la contemplen tant, volen fer participar els seus mitjos per anar superant línies. És un equip atrevit, que si els pretes a dalt doncs jugaran amb porter i intentaran anar trobant l'avantatge, i en aquest sentit doncs crec que es veurà un bon partit de futbol. Qui estigui més inspirat en com pressionar el rival o qui tingui més empenta o inclús arrisqui més en deixar-se descobert les esquenes i vulgui més, doncs potser és qui tindrà avantatge.
El Sabadell és ara mateix 6è de la divisió d'honor juvenil i guanyant la DAM s'assegura aquesta plaça i fins i tot podria aspirar a la 5ª o depèn de com fins i tot més amunt. Lladó recorda que han plantat cara contra tothom i no espera menys demà.
Ja ens hem guanyat, no?, el crèdit perquè tots els partits, sigui qui sigui el rival, sigui de tu a tu. Nosaltres juguem amb la pilota i juguem per guanyar, i així ho hem fet durant tot l'any. Per tant, amb l'Adam serà de tu a tu, que guanyi el millor i que guanyi el que vulgui més i el que faci les coses per sumar els 3 punts.
Demà a les 8 a Horta, aquest Dam Sabadell del grup de dalt de la divisió d'honor juvenil, després d'aquest partit al centre d'esports, només li restarà rebre a Olímpia el CUE l'Europa.
S'ha de seguir, passi el que passi. Al final som esportistes i sabem que les coses a vegades no surten. Jo no tinc res a retreure a l'equip. L'equip ha treballat bé, l'equip ha competit bé i competeix cada setmana bé, tot i la ratxa de derrotes. Per tant, no tinc res a dir.
És l'entrenador del Sabadell Nord, és Pablo Becerril. Renovat aquesta setmana, com sabeu, parlant d'insistir en la idea malgrat la mala ratxa que sumen els de Can Uriac. Ja són 4 les derrotes seguides, 5 si li sumem la victòria als despatxos a la Verneda. L'equip arlequinat és tercer per la cua i té la permanència a 5 punts, insistim un cop més, tenint en compte que a priori no han d'haver-hi descensos, ho ha de confirmar la federació. Aquest diumenge, els de la zona nord visiten Llefià, amb la idea de canviar la punteria a l'àrea rival dels últims partits.
El futbol és una qüestió d'àrees. Si el rival encerta, com les últimes setmanes, el 80% de les que té i nosaltres encertem el 10%, és molt complicat competir. Està clar, això és una qüestió de ratxes, suposo que en algun moment canviarà i encertarem un percentatge més alt.
Al davant una unificació en Llefià, que s'ha plantat quarta amb 20 punts, tot i ser rival directe la primera volta quan va passar per Can Uriac. Aleshores van quedar 6 victòries seguides, però ara arriba el duel amb un punt dels últims 9 en joc. Per tant, 3 jornades seguides també sense guanyar. Becerril, sobretot, ha destacat el seu joc directe dels badalonins.
És un equip que treballa molt bé segones jugades, que treballa amb un 4-4-2 molt ben treballat, és un equip previsible en el bon sentit de la paraula, un equip que concedeix molt poc i que després té encert a les àrees. Bueno, intentarem ser superiors a les àrees, que és el que ens està faltant.
A les 12 del migdia començarà demà passat, diumenge, aquest Unificació Llefià Sabadell Nord.
Pilota li cau a Néstor amb l'esquerra. Gol, 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 gol,
Amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adriana Arroyo i la direcció del Pau Vituri, 39a jornada de la Lliga Smartbank, aquest diumenge a partir de 2:15 del migdia i en directe des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Club Deportivo Tenerife.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell. Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido.
Son tiempos de replantearnos cómo queremos construir nuestro mañana, de establecer objetivos que nos acerquen a él. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con expertos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Escolta el programa a seonsiguis.com. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Amb aquest musical Cats que estem escoltant de fons, Emma García ha tancat la seva participació aquest matí a l'Europeu de Budapest, a Hongria, de natació artística, penjant-se una altra medalla de plata. Dilluns va ser a la rutina tècnica, avui ha estat el torn de la lliure, fent parella, com sempre, amb el Pau Ribas en aquest duet mix de la selecció espanyola. Una coreografia trencadora que van estrenar les sèries mundials de Kazan fa unes setmanes i on la sabadellenca ha saltat novament a l'aigua amb un casquet de gata, per tant, temàtica felina. Tots dos han obtingut una puntuació de 86,5, un pèl inferior de la de Rússia, i precisament ha estat aquesta selecció, la russa, qui s'ha endut la medalla d'or, igual que la rutina tècnica. Gairebé 94 punts ha rebut la parella formada per Alexander Malsev i Olesia Platonova. El bronze ha estat pels italians Nicolò Ogliari i Sota Sportelli, amb gairebé 82 punts. L'única selecció que s'ha quedat fora del podi com el tècnic ha estat Eslovàquia. Fa uns minuts hem rebut les impressions des d'Hongria, des del Duna Arena de Budapest, d'Emma García. Són aquestes.
Estem molt contents d'aquesta segona plata. Realment tenia moltes ganes de nedar l'exercici al duet lliure, d'ensenyar la nostra versió de cats. Realment ha agradat moltíssim. Hem seguit tenint problemes amb els subaquàtics, perquè se senten fluixets en aquesta competició i a més he portat el gorro de gat i tot. Però bueno, estem molt, molt contents, hem de seguir treballant, arreglar i ajustar quatre cosetes i res, realment la feina ja està molt feta i això, ara toca aquest últim mes acabar de mirar quatre tonteries, que diem així. I res, molt contents, les puntuacions no han estat malament, però ens esperàvem una mica més de puntuació, bueno, tant en el tècnic com en el llibre, però bueno, però molt contents de la imatge que hem donat, dels feedbacks que ens van donant i res, ara a disfrutar, a descansar una mica i a seguir donant-ho tot.
Doncs bon descans, merescudíssim, evidentment, després d'aquesta doble medalla de plata. Déu-n'hi-do, tenaços el tema del subaquàtic, de fer natació artística, que prou dura és la disciplina com per a sobre no escoltar des de sota l'aigua la música sobre la qual estàs fent aquesta coreografia. Aquesta ha estat la tercera medalla de la delegació espanyola en aquest Europeu de Budapest, totes tres amb segell sabadellenc. Recordem que dimecres l'altra representant del Club Natació Sabadell, la veterana Ona Carbonell, es va penjar el bronze en la rutina tècnica per equips en el seu retorn a la competició després de 2 anys. A partir de dilluns serà el torn de la natació en aquest Europeu de Budapest.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet al web radiosabadell.fm.
Cinc minuts mal comptats i 3:15 de la tarda. El Rally de la Llana marxa de Sabadell. L'edició del 2021 d'aquesta prova clàssica es durà a terme a Ripoll. El Motor Club Sabadell ha pres la determinació per les dificultats que han rebut en els últims anys per poder tenir trams cronometrats per les diferents carreteres de la comarca, les carreteres vallesanes. Jaume Marco, president de l'entitat organitzadora del Rally del Motor Club Sabadell, què tal, com estàs?
Hola, molt bé.
Bon dia a tothom. Entenc, Jaume, que una decisió difícil de prendre, no?
Sí, perquè és el Motor Club Sabadell. Volíem que continués a Sabadell, però cada vegada tenim més dificultats en trobar carreteres per poder disputar el Rally. I, bueno, diverses circumstàncies en general ens han portat a prendre aquesta decisió molt difícil. La veritat és que molt difícil.
Quantes voltes li heu donat? Des de quan s'està cuinant aquesta dolorosa decisió?
Mira, ja fa uns tres anys que vam rebre una oferta, o vam començar a parlar, ens van dir si volíem pujar cap allà dalt, però en principi vam dir que no, perquè anàvem fent aquí, i podíem treure un ratll més o menys en condicions, i aquest any, l'any passat ja sobretot, tot i que no vam fer el ratll, se'ns va comunicar per part de biodiversitat, més ja saps quan parles de ments públics que és molt, molt complicat fer raonar la gent, de que el tram dels Sants que portàvem disputant des del 2005, doncs que aquest tram no es podia tornar a fer mai més perquè hi havia una llei del 2002 que ho prohibia. O sigui, portàvem 12 anys fent el tram allà, teòricament amb una llei d'un PEC, em sembla, que no es podia fer el ratll per allà, i després de 12 anys o 15 anys ens diuen que aquest tram s'ha acabat. Era el tram llarg que fèiem, i això ens dificultava molt. Això, afegit, en que la federació fa 2 anys o 3 que té la proposta de fer ratllis molt llargs, i el mínim de ratll del Campionat de Catalunya són 80 quilòmetres, i ja no sabíem per on treure'ls. La veritat és això.
Sí, que al final el motiu per entendre'ns és les traves que trobeu a l'hora de dibuixar aquests traçats.
Sí, això, petits ajuntaments de la zona del Vallès que aproven dins del seu ajuntament de que no volen donar més permisos per tirar la carretera, tot i que la carretera és de la Diputació, no és d'ells, però avui en dia la força que tenen els vots, ja no diria els polítics, sinó els vots, fan que cada vegada els ajuntaments es posin més d'esquena. Quan no veuen que, en definitiva, el Motorclub Sabadell està fent una gestió o una proposta per fer país, per moure economia, per moure cultura, per moure esport. No, només es miren els interessos particulars i ja està.
Fins i tot en el comunicat llegia que han arribat a revocar-vos decisions preses hores o dies abans d'una cursa, d'un ral·li?
Sí, això va ser el primer any que vaig ser de president. El ral·li començava a les 4 de la tarda i a les 10 del matí, tot i tenir el permís donat per trànsit, ens telefona trànsit, que hi havia un input negatiu. La veritat és que també tinc que dir que hi ha persones genials de tràfic i que intenten donar solucions, i hi ha persones pues, que ens han donat inputs negatius, i llavors aquest va ser un d'ells, i unes hores abans ens va dir que aquell tram no ho podíem fer perquè tenien que anar 300 persones a veure Sant Miquel del Fai aquell dia. A l'hora de la veritat nosaltres vam fer fotos i hi havia 5 cotxes i crec que eren gent que havia anat a veure el ratll. Però ens van en un altre tram. I aquestes coses, la veritat és que a mi em provoquen molt mal de panxa, molts nervis i, bueno, no sé, fas les coses perquè per en positiu, no? Per fer coses bones i per tirar endavant una entitat, un país, un club, una ciutat, o una comarca, en aquest cas. I quan veus que la gent només mira pels seus interessos particulars i també, torno a repetir el mateix, per interessos de vots. En el cas d'ajuntaments petits, jo diria que hi ha ajuntaments que estan encantats, com Sant Feliu de Codines, com Castellterçol, que estan encantats de Guinem, i després hi ha altres ajuntaments que veuen que perdran 3 vots al seu partit i que els és més fàcil no donar permís a una gent de fora.
Perdona, Jaume, no? Anava a dir que en el comunicat també al qual fèiem referència ara també comentàveu sobretot el tema de Sabadell en concret, no? Perquè evidentment se sortia des d'aquí de la ciutat, no fas un ral·li només per Sabadell, sinó que engloba diferents termes municipals, com deies ara, amb tota aquesta problemàtica que anaves comentant, però sobretot destacàveu que la resposta aquí a Sabadell sempre ha estat molt positiva, no?
Sí. Jo, interactuant amb la Laura Reyes, abans treballàvem amb la Marisol Martínez, i jo dic que per part de les dues representants, sí, parlo d'elles perquè són el sector que nosaltres treballem dins l'Ajuntament, però dins l'Ajuntament no hem tingut mai cap pega, al contrari, ajudes. Potser no ajudes econòmiques, però sí ajudes en quant a l'organització del ratll.
Acabo, Jaume, preguntant-te si la decisió és una marxa puntual d'una edició a l'espera de com evoluciona tot i si hi ha algun canvi, o si per tot el que m'estàs comentant, per totes aquestes dificultats, ens hi haurem d'acostumar a veure el Rally de la Llana a Ripoll o on sigui.
Home, la veritat és que nosaltres no... jo et dic, quan fas un canvi d'aquests, no és per fer un canvi d'un any i tirar l'any següent enrere. Ojalà poguéssim combinar i fer un ratll molt més gran, el temps ho dirà, i que pogués participar a la ciutat de Sabadell i pogués participar a la ciutat de Ripoll. però evidentment si una ciutat o una comarca t'estén la mà i et dona moltes facilitats i molt suport, tampoc és qüestió de deixar-lo penjat després. El mateix que ens ha costat deixar Sabadell a banda amb aquesta presa de decisió de la Junta, prendre una altra decisió per l'altra vertent també ens seria molt difícil.
Doncs queda...
Penso més en incorporar les ciutats que no pas deixar-ne una de fora.
Doncs queda claríssim, queda molt clar la resposta. El 18 de setembre serà aquest primer Rally de la Llana Trofeu Autosí, fora de Sabadell, la 22a edició de la prova clàssica, en aquest cas a Ripoll. Jaume Marco, president del Motor Club Sabadell, gràcies com sempre, una abraçada.
Una abraçada a vosaltres, gràcies.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
I a partir de demà es decideix el campió de la divisió d'honor femenina de waterpolo. El Natació Sabadell buscarà la que seria la seva 18a lliga i recuperar així la corona perduda contra el Mataró. El vigent campió als despatxos, la temporada passada, recordeu, cancel·lada per la pandèmia. El format serà el mateix de les semifinals, és a dir, amb el primer partit demà a la Joan Serra i el segon diumenge a Canllong. En cas de ser necessari un tercer, la final tornaria dilluns a la capital maresmenca. El tècnic de l'Estalpul femení, David Palma, ha fet referència a la possibilitat poc freqüent d'aixecar un títol a casa.
Serà una guerra. Tenen el factor camp a favor. Intentarem sumar ja el primer punt i que no tinguin l'opció, que sigui 50%. 50% seria guanyar el primer partit i el segon aquí.
Tot i que la fase regular l'Estalpul va acabar segon, aquesta temporada no ha perdut cap partit contra l'equip de Dani Ballart. Dos empats a la segona fase de la Lliga i tres victòries, la de la Supercopa d'Espanya, la de la Copa de la Reina i l'última, la setmana passada, a les semifinals de la Copa Catalunya.
Sí que és veritat que l'últim partit a la Copa Catalana vam dominar, va costar també, és un equip que ens obliga molt, que té molta qualitat de jugadora, té molts recursos tàctics, genera aquí que has d'estar molt atenta. Tenim un bon... una bona sensació donada aquesta última victòria, no?, la Copa Catalana 12-8, tot i que sabem que és una competició que, bueno, que no s'agafa al 100% i més tenint el play-off tan a prop, però sí que és veritat que ningú volia perdre aquell partit.
Serà un enfrontament entre excompanys i diria que entre bons amics, ja que la banqueta mataronina, com dèiem, hi és l'ex del club Dani Ballart. Hola Dani, què tal, com estàs?
Hola, bon dia.
Què significa per tu jugar una final contra el Natació Sabadell i en concret contra el David Palma?
Bueno, a nivell d'amistat, no pots imaginar una alegria als dos, una altra final junts i a gaudir de l'espectacle. Jo crec que ens enfrontem als dos millors equips, sens dubte, i res, ja gaudir-ho, perquè al final, després de que vam començar la temporada del mes de setembre, pocs donaven la possibilitat de poder acabar aquesta temporada amb tot el tema de la pandèmia, així que feliços d'haver arribat a dia d'avui on estem i demà a gaudir de la festa final.
Com veus aquesta final, Dani? Aquí li posem l'etiqueta de favorits?
A Sabadell sempre. Sabadell per història. No hi ha que oblidar qui són, no hi ha oblidar el que fan des dels últims 10 anys. I nosaltres som un equip que, tot i que haver guanyat algun títol en els últims anys, en els últims 4 últims, hem guanyat algun títol, però al final el monstre de dos caps, sens dubte, és el Sabadell.
Clar, és curiós perquè aquest any heu acabat primeres la fase regular i per davant del Sabadell també a l'Alent, segones vosaltres, tercer al Sabadell, però en canvi no l'heu guanyat en 5 partits. No és curiós la dada?
No és curiós. Al final és una qüestió del que t'acabo de dir. Al final tu mires la història i el Sabadell en el moment quan arriben les finals s'ha competit de manera excel·lent. Per què? Perquè porta molta experiència i aquests últims 10 anys el que dona és una vessant de solidesa, sobretot a l'hora de saber fer en el moment crucial. Llavors, el dia a dia, els partits de Lliga, bueno, hi ha dies de tots, dies millors, dies pitjors, com tenim tothom, però quan arriba la final, aquest nivell de concentració i de fortalesa mental és un punt a favor que el Sabadell porta cultivant, com et dic, en els últims 10 anys, i es nota en el moment de competir.
Format, per cert, de play-off molt exigent, aquesta temporada, sense pràcticament descans.
Però necessari. Si penses a la problemàtica d'espaiar els partits amb temps de descans entremig i la possibilitat de que alguna pogués donar positiu de Covid, ens hagués espaiat, no?, el fet de poder jugar la final en dates determinades. Llavors, jo crec que la federació, molt bon criteri, diu, mireu, els tres partits, si el tercer és necessari, en tres dies, i com a mínim que puguem donar l'espectacle i celebrar el campió.
Pensant en el partit, el primer de la sèrie demà, per on pot bellugar-se? Quina creus que pot ser la clau del partit de demà?
Uf, el control mental, no? Al final, evidentment, el cap farà la diferència, per això dic que el coco és el Sabadell, o el favorit és el Sabadell, perquè aquest punt el tenen dominat i el tenen controlat. Nosaltres, bueno, el cor ens bategarà una intensitat per ser un altre final, doncs, amb una mesura desproporcionada, que això ho has de calibrar a nivell mental. Llavors, per això és tan important, no? A la història i amb l'experiència de cada esportista anar sumant finals perquè aquesta pressió afegida del moment que vius controlar-ho a nivell mental. Serà la nostra quarta final. Evidentment, et puc dir-te que des de la primera final que vam jugar amb el Sabadell a la Supercopa d'Espanya a finals de setembre, ara l'equip està competint molt millor a les finals. O sigui que aquesta experiència l'estan agafant i esperem, doncs, oferir la nostra millor versió demà, diumenge, i si fa falta dilluns.
Doncs el primer partit de la final, com dius, demà a 3:15 del matí a la piscina Joan Serra, l'endemà mateixa hora aquí a Sabadell, el segon a Can Llong, i si calgués un tercer seria dilluns a 4:45 de la tarda a Mataró. Per cert, acabo donant ara l'enhorabona com a perico, Dani. L'Espanyol torna al seu lloc a primera. Això sí, us queda jugar contra el Cartagena aquesta setmana i contra l'Alcorcón l'últim partit. Rivals directes del Sabadell. No aixecareu el peu, oi?
I em va saber molt de greu empatar amb el Saragossa, perquè també, per si un cas, era un també dels equips que no estava tan lluny del Sabadell. Evidentment, com a equip català, amb tota la il·lusió de guanyar d'aquí a final de temporada tots els partits que queden, no només per ajudar el Sabadell, sinó també per la possibilitat de quedar campió i de segona.
Doncs em tranquil·litzes. Una mica més sort a partir d'aquesta nit contra el Cartagena, que també ens cal aquí a Sabadell. Dani Ballart, una abraçada enorme, cuida't.
Igualment, sort, adéu.
Del waterpolo al bàsquet, no hi ha temps per penedir-se la Copa Catalunya després de la desfeta del Club Natació Sabadell de bàsquet a les Naus contra el Cerdanyola en el duel directe per la segona plaça. Només queden dues jornades per refer-s'hi. Demà els nedadors visiten el Sant Feliuenc amb la intenció de posar pressió als cerdanyolencs, que jugaran hora i mitja més tard. Ens amplia les possibilitats que té el club d'assolir el playoff d'ascens el nostre estudiant en pràctiques, Pau Pasqual.
La derrota en el partit més decisiu de la temporada ha reduït les possibilitats de classificar-se a les fases d'ascens a EVA com a segon gairebé fins al no-res. Només queden dos partits i els de Jonathan Ramírez necessiten que el conjunt cerdanyolenc perdi mínim un i ells guanyin els dos. El problema resideix en el calendari. El Cerdanyola s'enfrontarà a la S, rival de mitja taula, i al Mollet B, l'últim classificat, mentre que els nedadors tenen la setmana que ve una última jornada de màxima dificultat contra el líder invicte, el Ripollet. I per més inri, recordem que dels 5 grups d'aquest campionat d'Espanya de primera divisió, només els 3 millors segons tenen premi. Arnau Sanauja prefereix centrar-se només en el xoc de demà a Sant Feliu.
Aquest any la veritat és que no creiem que hi hagi cap partit fàcil, i això veurem durant la setmana. Hem d'agafar la motivació per fer un bon resultat al cap de setmana i seguir lluitant per la segona posició.
El partit de demà és l'últim de visitant de la base regular. Visiten el parquet del Sant Feliuenc, penúltim amb només dues victòries i que no es juga res ja que no hi ha descensos. El partit de la primera volta a les Naus, tot i aconseguir un avantatge de 26 punts, van acabar guanyant-los només de 10. Jonathan Ramírez, tècnic del conjunt nedador, avisa de la perillositat de l'anarquia dels de Sant Feliu.
Es un equipo con bastante gente joven, entonces, bueno, sí que tienen altibajos, son un pelín irregulares, pero bueno, es un equipo que te obliga mucho porque van a mucho ritmo, son bastante independientes a la hora de jugar porque es un equipo de mucho uno contra uno, no es un equipo muy estructurado en cuanto a ese tema porque el entrenador lo lleva a ese terreno. Entonces, bueno, es un rival complicado. Aquí, por ejemplo, íbamos ganando de bastante. Al final, después, bueno, nos dejamos ir y ganamos de 10. Bueno, lo que me preocupa es que mi equipo vuelva a recuperar las buenas sensaciones durante la semana y que vamos a ir ahí otra vez a poder competirlo.
Demà a 5:45 de la tarda al pavelló Juan Carlos Navarro de Sant Feliu, penúltima bala del club per enxampar el Cerdanyola.
Hotel Suís.
També recta final de la temporada a la segona B de Futbol Sala, amb gairebé tot per decidir a dues jornades de tancar la fase regular. En el grup dels més forts, recordem, es reparteixen dos bitllets pel play-off descens pels dos primers, que també es classificaran per la Copa del Rei de la temporada que ve, juntament amb el tercer i el quart. Doncs bé, el líder Calvià ja ha segellat la primera plaça de forma matemàtica, però la resta de posicions estan encara per decidir. L'Escola Pia, per exemple, és ara mateix tercera i no es pot permetre tornar a ensopegar si vol tenir opcions de colar-se de nou a la segona plaça. Els Escolapis visiten un Barceloneta que, tot i que és penúltima pura, també les seves opcions d'assolir alguna fita. Ara bé, des del vestidor de Can Colapi es volen alliberar de qualsevol mena de pressió i la mentalitat és que no tenen cap obligació d'acabar subcampions del grup. De fet, el jugador Carlos Povedano no té problemes en reconèixer que entrar a la Copa ja seria un premi.
Por cómo entramos al subgrupo de ascenso, que entramos a 10 puntos de natación, el segundo creo que era el Mataró, estábamos a 8 puntos, y a Copa estábamos a 5-6, pues, tal y como empezamos el subgrupo, sí que firmo la Copa, sí que la firmo.
Sinceritat, per tant, per part de Povedano, abans que la Pia s'enfronti al Barceloneta, tot i que el jugador Escolapi també ha dit que si són capaços de guanyar en les dues últimes jornades, té la confiança que podran aspirar al play-off. Però perquè això passi s'han de complir altres premisses, ja que els de Pedro Donoso no depenen d'ells mateixos. Els de Can Colapi es troben a 3 punts del Sala 5 Martorell, amb qui tenen l'averaix particular guanyat, i per tant necessiten que els del Baix Llobregat perdin algun dels seus partits. I contra qui juga el Martorell aquest cap de setmana? Doncs sí, contra el Club Natació Sabadell. És a dir, que per un cop al carrer Garcilaso interessaria que l'etern rival guanyés, i per això Povedano, dúctil en aquest cas, tampoc té inconvenient a ser, entre cometes, un supporter més del club aquesta setmana.
Yo, sinceramente, sí. Yo, está claro que firmo la Copa del Rey, pero ahora mismo quedan 2 partidos, 6 puntos, y quiero acabar lo más arriba posible. Y si para ello necesito que el eterno rival gane y nos haga un favor, entre comillas, pues claro que lo firmo, sí, ojalá le ganen.
I des del Natació Sabadell, com afronten aquesta curiosa situació? Escoltem el jugador Marc Elias.
Al final no és un tema que haguéssim parlat ni ens haguéssim fixat, però el que et comento, al final nosaltres pensem en nosaltres mateixos, i si volem arribar a l'última jornada amb aspiracions de seguir lluitant pel play-off o d'intentar entrar per la Copa del Rei, ens hem de centrar en nosaltres, en sumar els 3 punts i veure, doncs, aviam quins resultats es donen. Ells també haurien de fer la feina. Crec que no només seria una cosa nostra, i en aquest sentit, doncs el que et dic, mirar per nosaltres mateixos i intentar sumar els 3 punts aquest dissabte.
Com diu Elias, el club té molt a dir, com a mínim en la lluita per la Copa, i a més les matemàtiques ens diuen que encara hi ha possibilitats d'entrar al play-off. Això sí, caldria que hi hagués un ple al 15 a la travessa dels nedadors, amb un munt de resultats favorables als seus interessos per obrar el miracle. En qualsevol cas, tot el que no sigui guanyar aquest cap de setmana al Martorell, al Pavelló Nord, significarà l'adeu definitiu del club a la segona plaça i que la Copa es posés molt coll amunt. Els de Borja Burgos, que encara no han aconseguit una sola victòria en aquesta fase, són ara mateix quarts amb 42 punts, però és una classificació fictícia, ja que el Bellsport, l'Hospitalet i el Mataró, també amb 42, tenen un duel pendent entre ells i, per tant, el club en sortirà perjudicat. Un cap de setmana més, ens esperen emocions fortes en aquesta categoria. Demà els dos partits, Barceloneta Pia a 6:45 i Club Sala 5 Martorell a 9:15 del vespre. Fem un apunt ràpid d'handbol a la Primera Nacional, que també arriba a la penúltima jornada, però en el seu cas amb tot decidit, tant per dalt com per baix. L'Oar Gràcia i el Creu Alta Sabadell ja tenen assegurada la continuïtat a la categoria i, per tant, tindran un final de temporada ben tranquil. Els creuatencs es van embutxacar la permanència la setmana passada i rebran ara el tercer classificat a Calbalsac, a Sant Cugat. L'Oar Gràcia busca un altre objectiu i, amb la feina feta, tindran derbi contra el Terrassa. Xiulet inicial en els dos partits, demà a les 7 de la tarda. Creu Alta Sabadell, Sant Cugat, a Calbalsac, i Terrassa o Art Gràcia a Can Jofresa. Amb el Roger Benet a les vies de so, tanquem el programa d'avui, tanquem setmana a l'Hotel Suís. Recordeu, 2:45 diumenge, Sabadell en joc del Sabadell Tenerife. Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.